Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Barcelona va tenir una influència extraordinària en el jove Pablo Picasso. Segons la historiadora Claustre Raffart, de fet, la ciutat va ser la seva finestra a la modernitat. Raffart, que ha estat durant molts anys assessora tècnica i després conservadora de la col·lecció de la Fundació Museu Picasso, és una de les grans expertes en el pintor. L'any passat va publicar el llibre Picasso Barcelona, una cartografia, i també ha coordinat fa poc el volum Picasso, territori i art i tradicions populars catalanes, que, a més del Museu Picasso, ha comptat amb la col·laboració del Museu de Solsona i de la Generalitat. En aquesta conversa explorem el Picasso barceloní amb Claustre Raffart. Tot seguit, a Santa Eulàlia. Claustre Raffart, benvinguda a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies, Ad. Molt agraïda per convidar-me.
Agraïts nosaltres. Escolti, sempre comencem amb una pregunta. Avui parlarem molt especialment de la relació de Pablo Picasso amb Barcelona, però sempre comencem amb una pregunta que és com veu l'entrevistat la ciutat. I vostè, que viu aquí, que a més hi ha treballat durant molts anys i ha estat molt, molt important en el paisatge cultural de la ciutat, m'agradaria demanar-li també com veu la ciutat de Barcelona avui.
Bé, jo la veig una mica millor, diguem. Jo sóc una apassionada de Barcelona des que vaig venir a estudiar aquí als anys 70 i continuo sent una apassionada de Barcelona, i tot i haver conegut moltes altres ciutats, penso que és la millor ciutat del món, vagi per endavant. I tinc la sort i el goig de compartir dues ciutats, una petita, que és la meva d'origen, de naixença, que és Solsona, i una gran ciutat, que és la meva d'adopció, que és Barcelona. Tot i haver passat uns anys, penso, una mica a la targada, doncs penso que ara, molt tímidament, comença a voler treure cap una altra vegada. Esperem que així sigui, i jo, que sóc optimista, penso que serà així.
Després tornarem a Solsona perquè parlarem d'aquesta exposició de Picasso sobre les arts i les tradicions populars. Però comencem pel començament. Com li va començar la fascinació amb Picasso? Quin és el seu primer record de Picasso?
Sí, va ser una casualitat, perquè jo vaig fer aleshores el 5è i 6è de batxiller a Tarragona, i a 5è de batxiller, doncs, a l'hora d'allò que em deien abans el pati, que era el descans de mig matí, vaig començar a anar a la biblioteca i vaig descobrir allà uns llibres de Picasso, uns llibres que eren aquests que regalaven i eren molt senzillets, i vaig començar a veure obres de Picasso i em va al·lucinar, però textualment, no?
Però molt, molt jove, llavors.
Molt jove, sí, em va, no sé.
Una mena de connexió estètica,
sí, sí, sí,
íntima.
Sí. Va ser com un descobriment i una revelació, no? I em va apassionar. Aleshores vaig baixar a estudiar a Barcelona, vaig estudiar història, vaig combinar assignatures d'antropologia amb art, i a art vaig tenir el professor Alexandre Cirici, vaig aprendre moltíssim, i vaig decidir, perquè a Solsona tenim un museu excepcional, que és el Museu de Solsona, doncs vaig decidir que volia treballar en un museu. I per això en aquell moment havia de fer pràctiques per als conservadores de museus estatals, i vaig pensar, doncs mira, un bon lloc per anar és el Museu Picasso, si et volen. I vaig tenir la sort que em van acceptar com a pràctiques, amb la encara més sort de que s'estava coient, això era l'any 79-80, s'estava coient el centenari Picasso,
que és el 81,
que és el 81, i necessitaven una persona per treballar, i em van oferir ser la secretària de l'any Picasso, la secretària de base, està clar, jo era molt joveneta, i va ser allà quan va començar tot.
Abans d'entrar amb la cosa de l'any Picasso i de l'impacte que va tenir, què els deia Alexandre Cirici Pellicer de Picasso, que la marqués tant?
No va ser tant que ell focalitzés, perquè jo en aquella època també estava molt encandilada pel Picàvia, bueno, per altres, no? Però jo el vaig trobar, que era, a mi em va ensenyar molt Alexandre Cirici, i sobretot em va ensenyar d'aquest art que a mi m'apassiona, que són les avantguardes històriques, i allà la meva passió per Picasso no va venir tant d'allà, sinó de l'impacte que vaig tenir ja en el curs, que, com he dit anteriorment, a Tarragona, no? I a partir d'allà, amb la coneixença, amb aquest magnífic llibre del Giocarlo Argan, que és l'Arte Moderno, que després vaig tenir el goig de poder conèixer el Giocarlo Argan, que va venir al Museu Picasso, i bueno, per mi va ser la Bíblia. I a partir d'allà, doncs, vaig descobrir tot aquest món en el qual formava part a Picasso, però la passió per Picasso va ser com un amor a primera vista.
Què va suposar, tant per vostè com per la ciutat, l'any Picasso, l'any 81?
Bé, jo crec que és una fita importantíssima. Barcelona en aquell moment va apostar al 100% per aquest centenari, i Barcelona, amb el seu Museu Picasso, es va convertir en un dels factòtums de l'any Picasso internacional. Va tenir un paper clau, i per mi va ser un abans i després. I va ser, al meu entendre, la projecció també internacional del Museu Picasso, i amb el Museu Picasso com a buc insigne de la cultura de Barcelona. Mm-hmm. Van ser uns moments importants.
Parlem de la relació de Picasso amb Barcelona. Quan hi arriba l'any 95,
sí.
Quina Barcelona es troba? Com era la Barcelona que es troba Pablo Picasso? Què li agrada? Què li fascina?
Bé, quan ell arriba, era molt jove, per suposat, i arriben, el primer que xafen és el port de Barcelona, i s'instal·la amb la família, doncs, a l'entorn, allà prop del mar, perquè el pare venia per cobrir una plaça de professor de l'Escola de Belles Arts. Llavors, com que volia viure prop de l'Escola de Belles Arts, s'instal·len a la zona portuària. Clar, aquest primer període de Picasso, que és entre quan arriba el 21 de setembre de 1895 i quan va a París, a Madrid, quan se'n va a Madrid, el curs acadèmic del 97 al 98, Picasso era molt jove i fa una cosa que jo crec que és molt important, que descobreix la ciutat. És purament descobrir la ciutat físicament parlant. A mi m'agrada diferenciar-ho una mica. I la descobreix, doncs, voltant pels entorns de la ciutat, pintant-la i dibuixant-la. I això fa que comencin, ja molt aviat, fa escenes de carrer, fa paisatges, fa indrets que més li atreuen de la ciutat, racons, raconets, i això fa que ell ja comenci tota una producció que són el que a mi m'agrada batejar-lo com els paisatges de la Barcelona de Picasso. Descobreix físicament la ciutat. Ell veu que hi ha altres ambients, però ell està immers en el món acadèmic, era molt jove, i ell estudia a la Llotja, a l'Acadèmia de Belles Arts, on el seu pare, com ha dit, era professor. Per tant, ell en aquest primer període descobreix la ciutat i ens ha deixat aquest llegat meravellós que són els paisatges de la Barcelona.
Diguem-ne, entenc que ell vol transgredir la Barcelona cèntrica o marítima que li ensenyen només a la Llotja i vol també veure barris més o menys perifèrics o zones que... No és això?
No encara. A veure...
Això és després.
Sí, a veure, d'alguna manera, des de sempre, és a dir, des de quan va anar a la Corunya, que també va anar a l'Escola de Belles Arts, ell a la seva obra hi veiem dos tipus de tendències.
Sí.
L'acadèmica, podem dita, que són els estudis acadèmics, i una tendència lliure que ell feia, doncs això, anant als llocs o de memòria, dibuixant la ciutat, la gent de la ciutat, etc etc. Per tant, ell sempre ha anat en paral·lel amb dues tendències en el que coneixem els períodes de formació. Una tendència lliure i una tendència acadèmica. A Barcelona fa exactament igual. Ell va a l'acadèmia, fa els seus exercicis, etc etc. Va al carrer i fa el que veu, la gent com va, etc etc. En aquest primer moment a Barcelona, ell fa una sèrie d'indrets, descobreix la ciutat, bàsicament no es mou d'aquí del casc antic, d'allà on ell estava situat, i s'allarga pel litoral, fins a veure tota la part de Poble Nou i tot això. Quan torna de Madrid, que serà a l'any 1898, malalt d'escarlatina, fa un pas per Barcelona i se'n va a Horta de Sant Joan per acabar-se de refer. Una estada que havia de ser d'uns dies es converteix en 8 mesos. Clar, a Madrid ja comença a distanciar-se de l'acadèmia. arriba a Barcelona, que ja s'havia fet un pas. Se'n va a Horta de Sant Joan i diu aquella famosa frase de que tot el que he après ho he après al poble de Pallarès. El Manuel Pallarès era el seu amic que va anar convidat a casa seva d'Horta de Sant Joan. En realitat, això és una manera de dir que s'havia distanciat de l'acadèmia i amb l'aire lliure, amb aquesta presa de possessió de la natura, d'un món rural, d'aquesta ruralitat que ell descobreix i tot això, s'acaba de desprendre de la rigidesa acadèmica i retorna a Barcelona al gener de 1899.
Clar, per tant, diguem que aquest distanciament de l'acadèmia és una cosa gairebé física de l'experiència amb el territori, amb el paisatge, de seguir més els instints i la curiositat.
Més llibertat expressiva, que i fins i tot se'n van a passar uns dies en una cova dalt als ports, i vull dir que i els hi portava el menjar al germà, vull dir, del Pallarès, vull dir, diguem que es treu aquesta curassa tan estricta de l'acadèmia i aposta per la seva pròpia expressivitat.
Entremig, ha dit que hi ha el pas per l'estada a Madrid, hi ha un curs sencer que fa a Madrid, que són més o menys 2 anys.
Sí, que fa moltes campanes, tot sigui.
Bueno, a fi de bé, pel que s'ha vist després. Sí. D'aquesta fase per Madrid, no sé si és correcta o no, però d'aquesta fase per Madrid se n'ha dit de vegades que una de les coses que el va fent escèptic respecte de la capital espanyola és que que Madrid viu una mica d'esquena a l'eclosió del modernisme que en aquell moment hi ha a Barcelona i a Catalunya. Que no hi acaba d'haver un diàleg gaire fluid entre una cosa i l'altra. És així? O...
Això serà posterior.
Serà posterior, d'acord.
Sí, t'has avançat, diguem.
Bon, això... ja estem aquí. ja ho fem bé perquè vostè ens redreci.
Sí, no, t'has avançat. De moment, tampoc. A Madrid li interessava més la ciutat, li interessava més el círculo de Belles Artes, anar a còpia al natural, i anar, bueno, amb gran indignació de la família, va descuidar els estudis acadèmics. I llavors retorna a Barcelona. I en aquest retorn és on comença el que tu m'acabes de dir. Al gener de 1899, retorna a Barcelona, ja airejat, amb gran indignació del seu pare.
Curat, havent passat per Horta de Sant Joan, per situar-nos, eh?
Curat físicament i alleugerit de la càrrega acadèmica, i amb gran enuig del seu pare, que pretenia que es tornés a matricular a l'Escola de Belles Arts. I va dir que no, de cap manera, però jo crec que com a concessió va anar al Cercle de Belles Arts a fer còpia al natural. Per què? Perquè ell, abans de marxar, ja havia vist uns altres ambients a Barcelona. I ja venia predisposat, perquè alguna carta que fa i alguna cosa que diu des de Madrid ja fa pensar que ell ja tenia la mirada posada en un altre tipus d'art a Barcelona. I a partir del gener del 99 ell ja s'integra en el Cercle dels Quatre Gats. Clar. I aquí és on aquest famós eslògan que a mi m'agrada repetir perquè és molt real, que Barcelona li obre les portes de la modernitat. Per què? Perquè ell ja es posa en aquest grup, en aquest cercle neuràlgic de l'avantguàrdia històrica, amb aquesta colla de bohemis modernistes.
És on coneix el Casagemas, el Raimon Casas, etcètera.
Bueno, allà ell anava amb la seva colla, alguns ja els havia conegut anteriorment, però allà el nucli fort el coneix allà. O també en altres indrets, en el seu primer taller compartit amb el Cardona, amb els germans Cardona, allà per exemple coneix el seu gran amic que serà el seu secretari particular i al mateix temps tan important per Barcelona que és en Jaume Sabartès, i forma una colleta de joves, uns els coneix també en l'Eden Concert, vull dir, en diferents llocs de la ciutat coneix una sèrie de gent i fa una colla que són la colla més jove de Quatre Gats, perquè a Quatre Gats hi havia diverses generacions. I allà, esclar, té contacte amb els factòtums, que són en Rossinyol, en Cases, en l'estrafet Pere Romeu, que era el taverner, el Miquel Otrillo, després hi havia altres coses, colles intermitges, i la seva, que curiosament, un noi que procedia d'Andalusia, que feia 4 dies que havia arribat a Barcelona, ja va ser el líder del seu grupet.
Què vol dir quan diu que Barcelona obre les portes de la modernitat de Picasso? En quin sentit?
Sí, perquè Quatre Gats va ser molt important per Picasso perquè a banda de conèixer la flor innata de la cultura catalana amb les diferents expressions, des de literats, poetes, músics, etc, etc, doncs Quatre Gats rebien moltes revistes de l'exterior. I tots sabem que admiraven la cultura nòrdica, sobretot Schopenhauer, els filòsofs Schopenhauer, Nietzsche, en Wagner, etc, etc, però amb el filtre de París. Llavors, moltes d'aquestes revistes passaven per Quatre Gats. I allà ell no només va conèixer, sinó que podia llegir tot el que es coia a la capital francesa, i la fita era anar a París. Cal dir també que el seu pare era lector i rebia el Gil Blas, una revista també francesa, parisenca, no? Vull dir que...
Diguem que ella es troba una ciutat i una cultura que estan en el mateix moment de tots els debats de les grans ciutats europees i de les grans cultures europees.
A l'avançada, no? Perquè el modernisme va ser un moviment importantíssim aquí, però va tenir els seus focus internacionals, el Jugendstil, l'Art Nouveau a França, el Jugendstil a Viena... Bueno,
I això a Madrid no ho havia trobat, ja?
No. A Madrid... no tant, i quan la pregunta que m'has fet, ell això ho veu l'any 1901, quan va a Madrid amb la idea de promocionar-se també a Madrid, i creen una revista que es diu Arte Joven, amb un bon amic seu, i allà veu que i importa, és a dir, allà es connecta amb el que serà la generació del 98 i col·labora amb aquesta revista el Pío Baroja, tot aquest grupet a l'entorn d'aquest grup, no? Però també importa, vull dir, publica coses que venien de Barcelona, de Rossinyol i tot, a Arte Joven. Però Arte Joven va treure uns números, però no va tenir l'impacte que ell volia, perquè volia d'alguna manera impulsar també aquesta corrent modernista allà. I llavors, al veure que aquest impacte no va ser el que ell volia, va retornar i ja es va...
Per què no va acabar de ser el que volia? No li feien cas o tenia la sensació que dialogava amb ell mateix? O no li va funcionar per la revista?
No li va funcionar, almenys per les perspectives que ell tenia. Vull dir, ell tenia unes perspectives que, pel que sigui, no, i tot i que és un moment important, perquè hi va tenir la flor nata de lo que serà després la literatura espanyola, importantíssima, vull dir que no. Però pel que sigui no va cobrir el que ell esperava i no va durar massa.
Després a París, en canvi, no té aquesta sensació. Després del segon pas per Barcelona, quan ell se'n va a París... allà què s'hi troba? Com s'hi sent?
Quan ell s'instal·la ja definitivament a París l'any, l'abril del 1904, home, els començaments van ser molt durs, eh? Molt durs, anava... Hi ha una auca, que és l'auca del viatge, que està molt bé, que representa que se'n va ell cap a París amb unes perspectives i que arribarà a París, i el gran marxant de l'època, que era el Durán Ruel, ja l'espera amb la bossa de diners perquè tot serà èxit. Home, ell s'instal·la al Bateau Lavoir, que era aquest taller d'artistes i literats mig en runes, allà a la plaça Ravignan de París, i bueno, va tenir molta penúria econòmica, evidentment abans no va... Però bueno, va començar a fer coses i mica en mica.
Però diguem-ne, a banda del fet personal, de les dificultats personals per sobreviure a París, aquest problema o aquesta falta d'impacte o de compliment de les expectatives que ell té a Madrid respecte del modernisme i de les avantguardes, diguem-ne que en termes de pintura i artístics, d'estil, a París no li passa el mateix que li ha passat a Madrid, no? Es troba, entenc, més o menys en una mateixa corda que Barcelona. O triga una mica a trobar-se.
No, Barcelona també arriba un moment que se li fa petit, perquè ell mateix ho diu, i necessita també volar, i se'n va i comença una nova vida allà, però clar, no és fàcil començar una nova vida per ningú. És que clar, aquí hi ha una cosa que sí que m'agrada molt remarcar, que jo, per exemple, he tingut molt d'interès a posar-ho molt en valor en els escrits, és que sempre parlem de Picasso a Barcelona. És Pablo Ruiz Picasso, un noi com qualsevol altre. I hem de pensar que la persona mai es pot destriar de l'artista. I tenim una tendència a veure sempre l'artista. I no, hi ha una persona. Aquí, per exemple, quan arriba... Ara m'estàs preguntant per París, després ja parlem de Barcelona, però a París ell arriba com un jove ambiciós, que ho era, i amb moltes ganes d'anar endavant. I hi ha... que es troba? Es troba allà en un ambient que es troba amb uns catalans, allà proper tenia el Ricard Canals, que li ensenya, per exemple, la tècnica de l'aiguafort, que fa, i fa aquest meravellós aiguafort al menjar frugal, i allà comença a treballar, però els orígens són difícils. Amb alguna exposició petita i tot, fins que més endavant, quan hi ha el Bolart, que al principi no li va fer ni gens de cas, l'emperador Bolart, que va ser un dels seus grans editors d'ell i gran galerista i una figura apassionant, no li farà cas. A la primera exposició que li va organitzar no li va fer cap cas, no li va ni quedar-se-li res, en canvi posteriorment sí, vull dir, li va costar.
Vol dir que no és un artista consagrat que, diguem-ne, ja és fet i dret i tria Barcelona per fer d'expressió artística, sinó que és un noi de 14 anys que arriba a Barcelona i allà es construeix l'artista i la ciutat construeix l'artista i el fa. I el...
Aquí veu aquí les seves ànsies d'anar més endavant, d'experimentar noves coses, queden cobertes, perquè descobreix un altre món, descobreix altres coses, però Picasso encara no és Picasso aquí. Picasso es mou, doncs és un Picasso modernista, a l'època blava és un cúmul d'assimilacions de coses, que comença, va a cavall de Barcelona i de París, i va experimentant. Picasso es va obrint, es va formant, de la mateixa manera que es va consolidant la seva personalitat.
És un moment de construcció
personal. De construcció personal, és que això és molt important i ho obviem sempre. Aquí era un noi com qualsevol altre que lluitava per tenir un lloc en els cercles de la ciutat i ell va triar els avantguardistes perquè hi havia un altre cercle, el cercle de Sant Lluc, hi havia altres cercles com més clàssics. No va, ell va triar els modernistes, els bohemis, aquesta gent destartalada que tenien un ideari fins i tot en la indumentària. Vull dir, ell va triar una altra cosa i ell volia, i de seguida, curiosament, es va fer un petit lloc aquí. I com s'ho va fer? Pues participant a cursos de cartells, participant a presentant-se també a dissenyador gràfic amb diaris i revistes, i se li publicava coses. A Quatre Gats aviat li van veure el talent i l'avaluació, i ja li van començar a encomanar coses. Clar, però això estem parlant d'un jove molt jove, eh?
Em parlava de la importància que va tenir per Picasso a Barcelona del fet de voltar per la ciutat i d'observar-la i de retratar-la. Em deia, això representa, diguem-ne, el seu anhel de llibertat o de moure's per una zona que anava més enllà de la rigidesa acadèmica. Però més enllà de la importància per aquesta relació amb l'acadèmia, hi ha alguns elements... del paisatge, del que ell observa de la ciutat, dels barris, dels carrers, de la llum, que en aquesta etapa de voltar per Barcelona condicioni la seva expressió artística posterior?
Tot. Picasso, a veure, ell el que veu tenia una memòria prodigiosa. Per exemple, un tema que hem tractat ara, que són això, les arts i les tradicions populars, per exemple, per posar un exemple concret. I això es pot traslladar a tots els camps. Ell les va descobrir aquí a Barcelona. Per exemple, un lloc que l'apassionava, al principi, quan va arribar, era el claustre de la catedral. Allà, per Corpus, hi ha l'Ocon Valle. L'Ocon Valle, ell no el va dibuixar, però en canvi va fer un poema magnífic l'any 36 de l'ou que brolla a la font del jardí. És a dir, ell va veure, va descobrir els racons, els raconets, les botigues que li cridaven l'atenció, va descobrir tot, va veure la gent del carrer que vestien diferent. Fixa't, a Barcelona, quan arriba, hi havia homes que anaven amb blusons molt amples i una barretina? Quina cosa més estranya. Al poc d'arribar ja dibuixo una barretina que fins i tot l'aquarela amb color. I la barretina la pintarà fins als anys 70, poc abans de la seva mort. Espardenyes. Quin calçat. Ell descobreix una manera de vestir, una manera de fer unes tradicions, una ciutat nova, una ciutat que a més feia molt poc temps que havia tingut la primera exposició internacional universal a Espanya, que era la del 1888, que com tots aquests grans esdeveniments, després l'exposició del 29, després els Jocs Olímpics, tots aquests grans esdeveniments sacsegen la ciutat urbanísticament. Ell va veure part de la ciutadella. Era un equipament nou. I ella anava allà amb la seva mare, que mentre la seva mare cosia, ell dibuixava, i ell va dibuixar indrets de la ciutat. Clar, era un descobriment. Venia d'unes ciutats que tenien doncs, el seu encant, la seva cosa, però és que ell es va trobar en una ciutat europea, oberta, molt més moderna, però també amb una ciutat que tenien unes costums i unes tradicions molt pròpies.
I em sembla remarcable el fet aquest que ell clici tant de seguida que hi ha una expressió cultural pròpia i una tradició cultural pròpia i que no s'ho miri des del folclorisme, no?
No. Mira, a mi m'agrada dir que va ser un gran ambaixador universal de les arts i les tradicions populars catalanes amb una dignitat que ja la voldria jo avui amb molts representants que tenim. Ja
per què ho diu això de la dignitat?
Doncs pues perquè s'ho creia, i ha sigut un gran difusor. Vull dir, a veure, Picasso va viure la ciutat amb tota la seva plenitud. I quan vull dir tota la seva plenitud, però també amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Picasso va expressar la ciutat des de l'eufòria, la febril de la creació de l'Eixample i de tot el que és aquest moviment cultural tan important que hi va haver a la ciutat en aquells moments, fins a la pobresa més paupèrrima de la ciutat, perquè era una ciutat de llums i ombres, de contrastos. Picasso ho ha reflectit tot. Ha reflectit la manera de fer, ha reflectit la manera de viure. Tot això ell ho va viure. Ho va digerir i ho va emmagatzemar en la seva prodigiosa memòria. I llavors, quan li convenia, ho extreia. I ho usava perquè en aquell moment, en el seu procés creatiu, li anava bé.
Sent Barcelona tan determinant per ell, i en un moment tan primerenc a la seva vida, fins a quin punt Barcelona pot reivindicar Picasso com a barceloní?
A mi m'agrada dir les coses pel seu nom. Ell és oriünd de Màlaga i, per tant, era malagueny. És barceloní d'acord. I això ho defensaré sempre. A més, és que no cal ni defensar-ho. Es defensa sol. Un artista que té la capacitat d'estimar una ciutat tant que, per voluntat pròpia, decideix fer les donacions que ha fet, que són la base d'un museu, que és el Museu Picasso de Barcelona, gratis, gratis amore, és a dir, l'única condició que va posar va ser que posessin en memòria d'en Jaume Sabartés el record postmortem del seu amic i secretari particular Jaume Sabartés, una història d'amistat que jo, francament, no n'he conegut altra en el món de l'art, i ho he preguntat amb altra gent i tampoc, i d'amor a una ciutat. Això sol, ja no, és que no cal dir res més, perquè és que ell mateix t'ho diu. No cal que ho diguem, però sí, s'ha de dir. Perquè s'ha de dir perquè la memòria és fràgil. I a vegades tenir un museu aquí sembla que és una cosa que hi ha sigut sempre.
Que ha passat per atzar,
sí,
no?
Exacte. I s'ha de saber el per què. I s'ha de fer una memòria històrica perquè les noves generacions recordin això i valorin això. Per això és important.
Hi ha un factor de desmemòria, potser, n'hi ha un altre, no sé si està d'acord amb mi, que és que també hi conflueixen molts interessos a l'hora de reivindicar-lo com a propi, no? Jo ara li demanava si era barceloní, i vostè em deia, era malagueny i barceloní d'acord, però el reivindicar Màlaga, el reivindicar Madrid, el reivindicar París, sempre hi ha un intent permanent d'apropiació de la figura, no?
Sí, això sempre passa quan les persones tenen un interès, diguem, per sobre de lo normal, tothom els vol, no? Quan hi ha són vaques flaques, llavors ningú els vol. Això és molt, molt humà, diguem, no? Jo crec que l'hem de reivindicar, evidentment, però si el donem a conèixer, reivindica sol. Això és el que vull dir. Primera, jo crec que és important que qui té el timó de la cultura en la nostra ciutat i en les nostres institucions creguin en això, ho reivindiquin, i només difonent la seva obra i la seva vida es reivindica sol. Però per això s'ha de fer i s'ha de fer memòria i s'ha d'apostar per això. Perquè has de pensar que tota la gent que en el seu moment el va conèixer i que després ens han deixat escrits sobre Picasso, sobre la seva relació amb Picasso, articles, llibres, etc, etc, tots, jo no en conec cap, que no diguin el mateix. Que quan parlava de Barcelona s'il·luminava la cara. Només en allà, què fan per Barcelona? Constantment rebia notícies de Barcelona. Li enviaven, començant per la seva mare, no, quan encara era viva, després els amics i tot, li enviaven documentació, diaris, de tot. El mateix Busquet t'ho va dir. Quan va picar el timbre de la Califòrnia a Can, li vaig dir que venia de Barcelona i se'n van obrir les portes. Vull dir, només divulgant la seva vida i la seva obra, només això, i creient en això, doncs està tot dit.
Mm-hmm. Sense voler ara fer-ne una lectura excessivament política, però tenint en compte l'amor que sentia per Barcelona, tenint en compte que parlava català i fins i tot hi ha algunes cartes escrites en català, Miró sempre explicava que hi parlava en català, que hi ha aquesta cosa de la senyera al capçal del llit, que no sé si va ser una anècdota d'uns quants dies i que s'ha magnificat, o és una cosa que va durar més temps, però ara ens ho explicarà. Però el catalanisme, diguem-ne, ha de reivindicar una part del compromís polític de Picasso amb Catalunya, o és una cosa que més val que deixem córrer i que ens centrem en l'artista, segons vostè?
Jo no ho barrejaria. És a dir, veure, és indubtable que Picasso va tenir un gran respecte per la nostra cultura i la va estimar. Això és indubtable perquè ens ho ha demostrat amb la seva obra. Vull dir, això és indubtable. Polititzar això jo no li veig, almenys jo no ho faré.
Ho entenc, però no ho dic en el sentit de polititzar estrictament, com de tenir més present aquesta visió de Picasso que diu vostè. No sé si considera ara mateix que en les exposicions, en la projecció, en la programació cultural que hi ha ara mateix a la ciutat, això es té prou en compte.
Barcelona ha quedat una mica bastant apaivagada. Abans havíem tingut, temps enrere, una projecció cultural internacional important, i aquests darrers anys s'ha quedat una mica adormida. I crec que ja fora hora que comencés a treure el cap. Ja es fa, eh? Algunes institucions fan coses molt interessants, fins i tot n'hi ha hagut alguna, com per exemple l'exposició Gaudí que es va fer el MENAC, que va anar a Orsay. Això és el que hem de fer. Jo aposto perquè Barcelona exporti, no només importar. Hem d'exportar cultura i ho podem fer. Amb això, en el camp que jo m'he mogut, que és Picasso, una exposició magnífica va ser, i que feia anys que no en veiem una així, Miró Picasso, i evidentment és una exposició que té un cost important, però s'ha d'apostar per la cultura si volem que la cultura tingui una visibilitat. Aquí queden assignatures pendents en Picasso, fortes. A mi em va doldre molt, moltíssim, tot i que penso que tenen tot el dret i només faltaria, i la vaig anar a veure, com no, l'exposició de Gósol que es va fer al Reina Sofia, Gósol 1906, crec que és una exposició que l'havíem de fer nosaltres. Sí que és veritat que en època de la Maria Teresa Ocaña es va fer Pablo Picasso 1905-1906, és de l'època rosa als ocres de Gósol, que va ser una exposició magnífica, però que aquesta de 1906 Gósol ens la devíem nosaltres mateixos. Crec que les arts i les tradicions populars catalanes que hem fet, hem sembrat una llavor a Solsona, en el Museu de Solsona, doncs es mereix una exposició de gran format que Solsona no ha pogut assumir pel cost, i crec que la mereixem com a catalans tenir-la i fer-la aquí, en un lloc doncs, que es pugui, que tingui una projecció. I crec també que tenim l'assignatura pendent de fa molts anys de fer Picasso i Catalunya. Es va fer Picasso i Barcelona ja fa molts anys, just el centenari Picasso, que en va ser el comissari el doctor Eno de la Sarte, després es va fer Picasso a París, una gran exposició també, però ens devem Picasso i Catalunya, que certament requereix un pressupost alt i gent que realment en sàpiga i entengui, però s'ha de fer i ens ho devem a nosaltres i tot això pot exportar.
No hem tingut prou cura del llegat de Picasso a Catalunya?
Hem tingut cura del llegat de Picasso, però ens falta ambició, ens falta molta ambició. I crec que realment ens falta estimar molt el llegat de Picasso i estimar molt la ciutat.
I abans d'acabar, una cosa que sí que em sembla interessant. El Picasso que oferim als turistes des d'aquí a Barcelona és adequat, és complet, és incomplet, és esbiaixat? Com és?
Bé, al Museu Picasso he de dir que hi ha grans professionals que són doncs, el cos de conservadors del museu, que conservadores en aquest cas, que intenta, doncs, perquè són en realitat a qui es deu la sortida de les obres a sales i s'intenta doncs, presentar el Picasso. Jo crec que en aquest aspecte veuen un bon Picasso, vull dir, no, a veure, això sí que cal dir-ho. El que passa que potser és la manera com venen a veure el Picasso, no? Potser no cal anar a tots els museus a veure'ls. Vull dir, cal veure'l amb una perspectiva de voler veure el que veus, no perquè sigui Picasso anar-lo a veure. Jo no hi veig tant una manca de no posar-lo en valor amb la seva essència, sinó més aviat una manera d'enfocar que s'ha d'anar al Museu Picasso, s'ha d'anar aquí, s'ha d'anar a la Sagrada Família, s'ha d'anar... El turisme està com molt dirigit. I potser el que li fa, al meu entendre, això li resta, diguem, vivència. Vull dir, van de manera autòmata, no? Van a veure allò...
Com un tràmit.
Sí, com un tràmit. I és això el que penso que s'hauria d'enfocar. Però això ja no és responsabilitat, això ja és del propi museu, va més enllà.
Claustre Rafart, un plaer que hagi vingut a Santa Eulàlia. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, un plaer per mi.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.